Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Substància que porta més sabadellencs a demanar ajuda al Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions del Taulí. De fet, la meitat dels pacients reben tractament per aquesta substància. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. La cocaïna és la segona substància que més pacients porta al CAS, amb un 25% dels pacients afectats per aquesta addicció. Ho ha apuntat al programa Al Matí la coordinadora del centre, Carmina Massons.
Hi va haver un repunt a principis del 2000-2010 i va haver una petita baixada, però els últims anys està tornant a pujar.
Uh-huh.
Llavors és una cosa que ens estem trobant més dia a dia, la veritat. La cocaïna és més habitual en homes, tot i que també hi ha dones i un perfil de gent més aviat jove.
El Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions ha registrat més de 10.000 visites durant el 2018, de les quals 895 corresponien a inicis de tractament.
En cultura, Marc Parrot porta a Sabadell el seu espectacle familiar Tinc un paper.
El cantautor barceloní estrenarà una nova edició del cicle de concerts familiars de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb el tercer muntatge conjunt amb la il·lustradora Eva Arimsen. L'espectacle combina música, art i una història atractiva per a tots els públics. Serà diumenge a les 6 de la tarda a l'Espai Cultura.
En esports, el Sabadell haurà de jugar amb temperatures adverses aquest dissabte a Andorra.
Es preveu que el termòmetre baixi per sota dels 0 graus durant l'enfrontament a Prada de Moles. Tot i això, el mitjà punta Aaron Rey no es mostra preocupat ni per l'element meteorològic ni pels bons resultats que estan obtenint els andorrans. De moment, el centre d'esports ja ha venut 100 entrades que inclouen l'autocar.
Són algunes de les notícies que us explicarem aquesta mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen després de la davallada que va començar ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a Manuel Álvarez. Bona tarda. Sembla que no podem escoltar Manuel Álvarez. En tot cas, fem un repàs a la situació a les carreteres catalanes. A aquesta hora, a la C58, trobem 2 quilòmetres de cua a Sant Quirze en sentit Sabadell, i també hi ha problemes a la B30, on trobem 3 quilòmetres de retencions a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt, trànsit molt dens entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. I ara sí que estem en disposició de sentir aquesta previsió meteorològica de la mà de Manuel Álvarez.
Hola, molt bona tarda. Doncs avui el cel el tenim força assolellat en general, amb intervals de núvols que minvaran durant les pròximes hores al Pirineu, Prepirineu i altres zones del nord-est, però que reapareixeran amb l'arribada d'un sistema frontal que ens afectarà durant la matinada i primeres hores del matí. Per tant, amb nuvolositat abundant demà durant el matí i amb alguna precipitació feble ja de qualsevol punt, sempre més probables i més continuades a zones del Pirineu i del Prepirineu. La cota neu començarà al voltant dels 1.600 metres i baixarà al llarg de la tarda fins a uns 1.000 metres aproximadament, puntualment per sota el vessant nord del Pirineu. També esperem durant la tarda el creixement d'algunes nuvolades que afectaran a zones de la meitat sud del territori, podrien deixar alguna tímida precipitació transitòria que minvaria ràpidament, i també tindrem el creixement de nuvolades a l'interior del quadrant nord-est, fins i tot també a zones del nord de la costa central, sud de la costa brava. També en aquests sectors esperarem alguns ruixats dispersos, localment moderats i puntualment amb alguna tempesta. Pel que fa a la temperatura, valors una miqueta més baixos, de mínima i de màxima, i continuarà bufant el component oest amb alguna ratxa forta a la meitat sud del territori. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. La meitat d'atesos als centres d'atenció i seguiment a les addiccions del Taulí, al CAS, tenen problemes amb l'alcohol. L'acceptació social d'aquesta substància l'ha convertit en la més consumida, seguida de lluny, això sí, per la cocaïna, que representa un 25% dels pacients. El consum d'aquesta substància ha crescut en els últims anys, després d'un descens registrat entre els anys 2000 i 2010. També han augmentat les addiccions al cànnabis, sobretot entre joves, però es manté com a consum residual conjunt juntament amb l'heroïna.
Molts dels pacients atesos al CAS tenen addicció a més d'una substància i no hi ha un perfil d'edat o de col·lectiu social més afectat per aquest problema de salut. La coordinadora del centre, Carmina Massons, assegura que el sistema de vida actual fomenta les addiccions.
Vivim en una societat, no?, molt estressant, no?, i que ens cuidem poc i que potser per això a vegades agafem conductes com d'evasió per pal·liar tot aquest malestar que tenim, no? I llavors pues, potser també hauríem de cuidar-nos amb mesures que potser a vegades no estem tenint en compte, que a poc ens estan fent mal, no? I jo crec que això podria ser una manera de prevenir el que una persona acabés amb un problema d'addicció.
Massons insisteix que les addiccions s'han de veure i tractar com una malaltia més. De fet, molts dels casos que arriben al centre estan derivats per altres departaments del taulí.
El servei de patologia, no?, quan problemes hepàtics pues, són uns grans derivadors de pacients perquè es troben pues, potser gent que té complicacions greus, i de fet tenim com un circuit molt fluid amb ells d'atendre. En aquest cas inclús ens desplacem, pues, hi ha algun pacient ingressat, ens desplacem a parlar amb ell per, no?, per fer-li com una mica de l'acollida i facilitar una mica la seva vinculació. I també el servei d'infeccioses, per exemple, també hi ha molta associació, no?, amb VIH o amb gent que té l'hepatitis, i també aquí fem un circuit molt ràpid, no?, perquè considerem que són criteris de gravetat com per posar-hi tot, per veure si podem agafar aquesta persona, no?, i motivar-la.
Ara mateix el CAS només aborda addiccions a substàncies, però davant l'augment de casos de ludopatia i consum addictiu de noves tecnologies, des de la Generalitat estan estudiant ampliar les funcions d'aquest tipus de centres. Ara mateix un addicte al joc és traslladat a la unitat de Terrassa.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les persones nouvingudes es troben algunes dificultats a l'hora de fer els tràmits del padró, fins a arribar en alguns casos a l'extrem de desempadronar-los sense ni tan sols avisar. El president de la Federació d'Immigrants del Vallès Occidental, Lamine Suane, ha confirmat avui al programa El Cafè de la Ràdio el que ahir ja apuntava Actua Vallès. Apunta que si l'inspector no troba l'immigrant a l'adreça on va fer la comprovació, s'inicia una cadena de fets perjudicials.
No fa efectiu el padró, l'immigrant ha de tornar al 010 per demanar de nou una nova inscripció. I això li donarà 6 mesos més o 3 mesos més perquè l'inspector torna a anar-hi a la mateixa direcció. Això fa que hi ha molts immigrants que estan a Sabadell que no tenen padró ara mateix. I com que no tenen padró, no poden tenir la targeta sanitària. I com que no tenen la targeta sanitària, estan malalts a casa seva i contamina els seus amics que estan dintre del mateix pis, i ells, aquests amics, contaminen la ciutadania sabadellenca o de Barcelona.
Aquest fenomen, doncs, acaba afectant la salut col·lectiva.
L'absència al padró també és un problema en el moment que es vol obtenir un informe d'arrelament social.
Com que no està padronat, no està reconeguda. Com que no està reconeguda, no pot demanar al seu dia, quan tindrà 3 anys aquí a Espanya, un cas diu familiars o arreglos socials. Sí. No pot demanar arreglos socials perquè no ha fet 3 anys. I havia fet 3 anys. Però com que no està inscrit dintre del padró, aquests 3 anys prolongarà fins al dia que es punti en el padró municipal. Això vol dir que un immigrant que no està padronada és com un immigrant que no viu a Espanya.
Aquest conjunt de situacions fa que els immigrants passin per situacions angoixants, que van des de no trobar feina o allotjament a recollir ferralla dels contenidors. Per tot plegat, des de la Federació d'Immigrants del Vallès Occidental demanen que es faciliti la tramitació del padró als nouvinguts. També es troben dificultats a l'hora de renovar el NIE, els números d'identificació d'estrangers. La majoria d'ells no podran exercir el dret a vot aquest diumenge.
I precisament sobre el 10N, el sabadellenc Joan Mena, número 5 a la llista d'En Comú Podem de Barcelona per les eleccions d'aquest diumenge, ha defensat el paper d'Unides Podemos durant les negociacions amb el PSOE el passat mes de juny. Assegura que els socialistes volien que el partit morat tingués un paper simbòlic en un possible govern d'esquerres. Ho ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres aportàvem el 33% dels vots d'aquesta coalició i el que ens volia donar el Partit Socialista era el 5% de les responsabilitats polítiques. Ells van jugar, i tu recordaràs, al començament de la negociació, en què nosaltres només volíem cadires, que l'important per Unides Podemos era tenir cadires al Consell de Ministres. Ells ens van oferir cadires, certament. El que no ens van oferir eren polítiques. Nosaltres no volem cadires per estar asseguts al Consell de Ministres del Govern d'Espanya, perquè no hem vingut aquí a escalfar la cadira, sinó el que volíem era poder fer efectives doncs, la regulació dels lloguers, que el Partit Socialista no volia.
Unes hores després de ser a la ràdio, el candidat Sabadellenc ha fet una visita al Mercat Central per informar els veïns i veïnes de les propostes d'en Comú Podem.
En aquesta trobada, Mena ha destacat que els participants dels comuns són gent normal.
Jo sempre agraeixo a la gent dels comuns de Sabadell, en aquest cas, però del conjunt de Catalunya en Comú a Catalunya, perquè penso que és la gran riquesa que nosaltres aportem, no? Nosaltres som gent normal, com deia el Joan, doncs jo vinc de treballar a l'institut, l'Ada Colau és activista en defensa de l'habitatge públic, el Jaume Sens ha sigut defensor dels drets de tothom, el Gerardo doncs defensa un país que integri el conjunt de la ciutadania, l'Aina Vidal és una sindicalista que ha treballat des del carrer.
A la trobada amb l'agrupació local, Mena ha coincidit amb l'exregidor de l'Ajuntament de Sabadell i líder local de Sabadell en Comú, Joan Berlanga.
Encara en l'àmbit polític, Junts per Sabadell ha denunciat avui el dèficit en inversions que arrossega Sabadell al Vallès. La formació quantifica aquest dèficit en més de 3.700 milions d'euros, malgrat que Catalunya aporta cada any a l'Estat 16.000 milions. Davant d'aquesta realitat, els juntaires demanen un vot massiu per al seu partit, el 10N, per tal de poder reclamar més força les inversions pendents.
Així ho han volgut fer palès aquest matí en un acte de campanya. Els accessos de l'estació Sabadell Centre de Rodalies, els números 8 i 24 de la formació per Barcelona a les eleccions espanyoles, el castellarenc Pau Castellví i el cugatenc David Miralles. Els dos candidats han estat acompanyats de la portaveu de Junts per Sabadell i exdiputada a Madrid, Lourdes Ciuró, qui ha situat algunes de les infraestructures pendents a hores d'ara.
Porta reivindicant durant molt i molt temps infraestructures bàsiques. Per exemple, començant per Sant Cugat, la connexió entre Ferrocarrils i la Renfe, que són dues connexions, dues estacions que estan a tocar, en canvi no s'hi pot accedir d'una altra ni a un intercanviador. Estem demanant des de fa temps immemorials la connexió de la R3 al baixador de Santa Perpètua. A Sabadell mateix, capital, ens trobem que no tenim l'estació de Can Llong, llargament reivindicada, o, per exemple, el baixador del Parc Taulí. Com sempre, anem a Madrid a reivindicar allò que ens pertoca i, com sempre, no ens han fet cas.
A banda de les infraestructures, Pau Castellví també ha denunciat el que considera una actitud repressiva per part de l'Estat. És per això que ha avisat el PSOE que no regalaran els seus vots per facilitar una possible investidura de Pedro Sánchez.
No regalarem el nostre vot per res. No regalarem el nostre vot al PSOE. I això no ens podem cansar de dir-ho, perquè creiem que en l'actual context i amb un PSOE que no pot anar més a la dreta, no ens podem permetre regalar vots. No ens ho podem permetre. Catalunya no es pot permetre vendre's en un actual context amb més de 30 presos polítics. No.
Així mateix, el castellarenc també ha demanat unitat d'acció dels partits independentistes al Congrés perquè puguin actuar com un sol grup.
Aparquem el 10N, però no la política, perquè la campanya d'autoinculpacions d'Òmnium Cultural en resposta a la sentència del procés ha fet parada avui als jutjats de Sabadell. Una cinquantena de persones feien cua a primera hora del matí per presentar l'escrit d'autoinculpació pels fets de l'UO, una iniciativa que pretén mostrar la solidaritat amb els líders independentistes condemnats per sedició, entre els quals hi ha el president d'Òmnium, el Sabadell, de l'any Jordi Cuixart. Teresa Mira, presidenta de la delegació local de l'entitat, ho explicava aquest matí a les portes del jutjat.
Som solidaris perquè és el mateix tema i, no, i tots, ells com nosaltres, som innocents. I aquí ve que aquesta autoinculpació també és autoinocència, també, no? Perquè deia, no pot ser que hi hagi tants culpables. És impossible, per tant, s'està equivocant el sistema.
Segona jornada d'autoinculpacions al Vallès Occidental. L'endemà que una seixantena de persones fessin el pas a Santa Perpètua de Mogoda, avui ha estat el torn per a Sabadell, on els escrits es podien presentar fins a les 2 del migdia. Ràdio Sabadell ha pogut parlar aquest matí amb algunes de les persones que volien presentar l'escrit d'autoinculpació als jutjats de l'Eix Macià. Això és el que ens han dit.
Perquè en un país democràtic, en un país racional, en un país civilitzat, quan hi ha alguna problemàtica, el que es fa és votar. No reprimir, no deixar que el poble no es pugui expressar. Per tant, em vaig expressar aquell dia, m'expreso avui, en protesta contra les detencions, contra l'arbitrarietat i contra la repressió d'un govern.
Jo crec que és col·lapsar una mica el sistema, no? Perquè si realment 2 milions de persones van anar a votar, sí o no, és igual, que ens inculpin a tots. Al final ho vam fer entre tots, no? Això de posar una persona al capdavant, en treus un, en poses un altre, és igual.
Doncs només fer la cua aquesta i d'un en un passar i llavors entrar al jutjat de guàrdia i la personal molt agradable, molt bé. Entregar els dos fulls i que tornin un segellat i ara esperar.
Òmnium Sabadell ha instal·lat una carpa a les portes dels jutjats per assessorar els interessats en presentar l'escrit d'autoinculpació pels fets de l'1 d'octubre.
I afegim un parell de punts més. La sabadellenca Laia Girós és la nova directora general del Departament de Joventut.
Tot i que és nascuda a Sant Cugat, Laia Girós ha col·laborat activament en el Consell de Joves de Sabadell. L'any 2012 va entrar a formar part del secretariat del Consell de Joves i l'any 2014 en va ser escollida secretària. Aquesta setmana el govern ha aprovat el seu nomenament com a directora general de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
I un apunt de successos, incendi en un habitatge del carrer Antoni Forrellat.
Els fets han tingut lloc aquesta nit passada quan les flames han començat a la cuina d'un pis del carrer Antoni Forrellat número 133. L'origen de les flames ha sigut una paella que els havia deixat al foc massa estona. Alguns dels veïns dels altres habitatges han decidit desallotjar el bloc per iniciativa pròpia, mentre que d'altres han quedat confinats als seus domicilis. Tres dotacions del cos de bombers han apagat l'incendi, mentre que una ambulància del SEM ha atès la persona que residia al pis on el foc es va originar per una suposada intoxicació de fum. Alhora, dues menors han estat traslladades al taulí també per inhalació de fum.
Obrim pàgina cultural quan passa pràcticament un minut d'un quart de vuit. L'Espai Cultura enceta aquest diumenge una nova edició del cicle de concerts familiars de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. El protagonista en aquesta primera sessió serà Marc Parrot.
Has de prendre't bé el paper i saber-te transformar gairebé.
El cantautor barceloní pujarà a l'escenari amb la il·lustradora Eva Armisen per presentar el seu tercer espectacle junts, Tinc un paper, un muntatge que ofereix temes musicals i il·lustracions que complementen la narració. Marc Parrot n'ha parlat al programa al matí d'aquesta emissora.
Una sèrie de cançons tenen la seva plasmació plàstica i gràfica en un llibre, no? I la lletra de la cançó és el text en el llibre i ve il·lustrat amb cada cançó amb tres il·lustracions de l'Eva i això ho vam fer en principi per explicar coses com els sentiments o com ens relacionem amb el menjar o en aquest últim cas el treball en equip.
El protagonista de Tinc un paper és un fantasma d'una companyia de teatre que transmetrà als assistents com és la vida de la faràndula. L'objectiu és atrapar petits i grans mentre alhora es transmeten uns valors. Tinc un paper es podrà veure a l'Espai Cultura aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda. Les entrades ja són a la venda per un preu de 5 euros.
El personatge que estàs
t'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Què faràs a les tardes aquest curs?
Doncs havia pensat fer ceràmica, ioga islandès o bachata, però al final he decidit lluitar.
Lluitar? T'has apuntat a karate?
No, què dius? M'he fet voluntari del Casal dels Infants.
Suma't a la lluita contra les desigualtats. Vine a fer voluntariat i faràs costat a infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat.
Apunta-t'hi a casaldelsinfants.org.
Aquesta temporada, a Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia a les 9 del matí aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant del Regne Unit, que ha rebutjat tramitar l'euroordre contra Clara Ponsatí.
De fet, les autoritats del Regne Unit han rebutjat prendre qualsevol acció contra l'exconsellera d'Ensenyament perquè consideren que aquesta euroordre literalment és desproporcionada. Des del país anglès consideren que extradir per sedició a Ponsatí no s'ajusta a la seva llei i ara insten a Espanya a donar més informació sobre, diuen, la gravetat de la infracció.
La Fiscalia cita declarar el grup Manel per una paròdia feta al programa d'humor Polònia.
Al programa, un grup de policies parodiaven la cançó del grup barceloní Boy Band. Segons la Fiscalia, comparen la policia amb una banda d'analfabets, assetjadors morals agressius i violents que causa lesions a la ciutadania indiscriminadament.
Pedro Sánchez reivindica ara el seu control sobre la Fiscalia per extradir Puigdemont.
El líder del PSOE respon a l'expresident de la Generalitat assegurant de nou que el seu govern treballa per subministrar tota la informació a la justícia belga. En canvi, durant tot el procés judicial de l'1 d'octubre va defensar que la Fiscalia és autònoma i, per tant, l'executiu no podia reclamar-li una rebaixa de les acusacions als líders independentistes. Sánchez també insisteix que ell no tindria cap problema en ser investit amb una abstenció tècnica del PP i de Ciutadans.
La Fiscalia recorrerà la condemna per abús sexual i no per agressió dels 5 processats per una violació en grup a Manresa.
El Ministeri Fiscal no està d'acord amb la sentència de l'Audiència de Barcelona, ja que considera que l'atac a la noia de 14 anys és una agressió sexual. El tribunal va imposar penes d'entre 10 i 12 anys de presó a 5 dels joves, mentre que en va absoldre un altre.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell s'haurà d'enfrontar dissabte a un nou element climatològic advers. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Contra el Badalona, el vent va fer la guitza als homes d'Antonio Hidalgo. A Andorra, en canvi, s'esperen baixes temperatures i fins i tot amenaça de neu.
Ara mateix la previsió per l'hora del partit dissabte a les 5 de la tarda és de només 2 graus positius. Quan marxi el sol, el termòmetre no passarà del 0. Aquest fet s'ha referit en roda de premsa a Aaron Rey, al mitjapunta, més enllà de compartir protagonisme gallec en les últimes jornades, no ho veu como un hándicap.
Se comentó, pero tampoco te creas tú que es mucho, muy importante, ni se recalcó ni nada. Vamos, que vamos a enfrentar como un problema más. Bueno, así en Galicia el sol, la verdad que en pretemporada lo único, pero yo soy más de jugar con temperaturas, o sea, frías y con lluvia si puede ser, pero vamos, que me acomodé a este clima muy, muy fácil.
Aaron Rey ha fet aquestes declaracions després del segon entrenament de la setmana al Sabadell, que ha tingut lloc aquest matí a Sant Oleguer.
I el rival de dissabte, l'Andorra, hi milita un ex-arlequinat, Ernest Forgas.
El davanter va deixar el filial del Reus a principis d'any per reforçar l'equip tricolor a primera catalana, ja sota el control de Gerard Piqué. Amb el meteòric ascens a segona B, precisament per ocupar la plaça del primer equip roig i negre, s'ha mantingut a l'equip i ha contribuït amb 4 gols, els mateixos que va fer d'arlequinat amb Miguel Álvarez de la banqueta. Des del principi, Pat Forgas ha catalogat l'Andorra-Sabadell com el partidàs de la jornada a segona B i ha confirmat que s'esperen baixes temperatures.
Patirem, patirem. Ja patim nosaltres i entrem al matí. Aquesta setmana entrem per la terra i tot, però ja et dic, fins que no surt el sol, aquí la zona fa fred. Ahir vam entrar a les 4, quan marxàvem a les 6, a la part alta, que és Canillo, en camp on estem, neva ja. Les primeres més copos de neu, però sí, neva, i la veritat que fa bastant... Estem de fred, i a les 5 farà fred. Si se'n va el sol, farà fred.
Des del Centre d'Esports també han informat aquest migdia que s'han venut 100 entrades amb desplaçament inclòs per presenciar l'Andorra-Sabadell de dissabte a les 5 de la tarda a Prada de Moles.
A segona catalana, la sabadellenca li va tornar la moneda al Sabadell B per golejada en el derbi del curs anterior. En aquella ocasió, el filial arlequinat es va imposar a Olímpia per 5-0. Aquest cop, el taronja va guanyar per 0-3 amb 3 gols a la primera mitja hora.
Per de la culpa la té Víctor Nicolás. El pitxitxi de l'any passat ja va marcar en el triomf contra el Caldes i va ser l'encarregat d'obrir la llauna a Olímpia. El punta destaca la millora de l'equip en les últimes setmanes.
Metí el primero, pero bueno, que no tiene nada que ver, que el equipo ya, cuando yo el día de cardedeo que yo llegué, lo vine a ver antes y el equipo había rodado, el equipo era cuestión de tener un poquito de acierto de cara al gol. Y oye, mira, tenemos portería cero 2 semanas y hemos hecho 2 amistosos entre semana, hemos tenido portería cero y la verdad que se nota ya, se ve otra cosita. Se ve una sabedinca sólida, una sabedinca fuerte, una sabedinca que va por el partido, que sabe lo que hace, que sabe lo que juega. Y la verdad que muy bien.
Malgrat el 6 de 6, la sabadellenca segueix en descens amb els mateixos punts que el Sabadell B. 9, Joan Manyosa, jugador arlequinat, té clara l'assignatura pendent.
Jo crec que l'equip li costa molt els primers 15-20 minuts, sempre encaixem, encara no hem tingut cap partit que no encaixem gol, i això fa que, bueno, que es compliqui el partit i que ens costi més. Al final, les dues victòries, tres victòries seguides de principi de temporada, venen de dos remuntades, però al final tot ve del mateix, que encaixem gols els primers minuts i llavors ens costa molt. Al final, jo crec que la dinàmica a poc va sent positiva, estem tots amb el míster i confiem en ell.
La sabadellenca obre la pròxima jornada divendres a les 9 del vespre contra el Sant Julià de Vilatorta, que ve de guanyar el Tibidabo per 4-1. Els de Torre-Romeu, penúltims, rebran diumenge a les 12 al Sallent. A la mateixa hora, el Sabadell B visitarà el Cardedeu.
La cursa del club arriba a la seva 29a edició. Diumenge al matí, el Natació Sabadell organitza una de les proves clàssiques en el calendari atlètic de la ciutat. La presentació oficial s'ha dut a terme aquest matí al centre del carrer Montcada.
Enguany, la particularitat és la coincidència amb la data de les eleccions generals. En aquest sentit, el director general del club, Carles Pollató, ha admès que el traçat patirà alguna afectació.
Hem modificat una miqueta el circuit per afavorir la mobilitat dels vianants. Serà un dia en què esperem molta gent al carrer exercint un dret democràtic com és poder votar, i hem modificat una miqueta el circuit per no coincidir amb tot el moviment de gent corrent per davant dels col·legis electorals, perquè sigui més fàcil a tothom poder accedir als col·legis. En aquest sentit, tant la policia com l'Ajuntament s'han donat totes les facilitats que han cregut convenient.
El que no canvia és la pujada i la baixada a la Rambla i la sortida al carrer Balmes. La cursa del club arrencarà diumenge a 9:45 del matí amb el recorregut de 10 quilòmetres. 25 minuts més tard començarà la de 5 i a 11:45 es donarà el tret de sortida a la cursa infantil. Les inscripcions segueixen obertes i van des dels 6 fins als 15 euros. Des del Natació Sabadell esperen apropar-se al miler de participants.
Més notícies. El derbi de la Lliga Nacional de Futbol Sala entre l'Indústria Santa Coloma i el Barcelona jugarà a Sabadell.
El conjunt colomenc està jugant de local aquesta temporada a l'Olímpic de Badalona, però davant la coincidència d'horaris amb el Divina Seguros Joventut ha hagut de buscar una pista alternativa al Pavelló del Nord, on ja van disputar l'última final de la Copa Catalunya. El conjunt blaugrana no podia jugar diumenge perquè té previst viatjar a Minsk, a Bielorússia, per disputar la ronda elit de la UEFA Futsal Champions League. El duel es jugarà dissabte de la setmana que ve, dia 16, a les 6, i serà retransmès en directe per Esport 3. L'Ajuntament de Santa Coloma ha habilitat dos autocars pels seguidors que vulguin presenciar aquest enfrontament a Can Uriac.
El Club Natació Sabadell de bàsquet femení ha estat el gran damnificat dels dos derbis sabadellencs disputats a Primera Catalana.
Les nedadores van caure fa una setmana contra l'Escola del Carme per 42-52 i a l'última jornada contra el Sant Nicolau per 51-47. Miqui Mulgosa, l'entrenador de les nedadores, reconeix que tot i les derrotes veu progressió a les seves jugadores entre un derbi i l'altre.
Crec que ha sigut una de cal i una d'arena, no? Com es diria, perquè sí que és veritat que després del partit de dimecres no hem sortit bones sensacions. Sí que és veritat que l'Escola de Carme recuperava jugadores que anteriorment no, en la resta de partits no havia tingut, elles van fer un bon partit, però nosaltres no vam trobar sensacions en cap moment del partit. Vam fer la reflexió de que, bueno, no era el nostre estil el que estàvem fent, i diumenge sí que vam sortir amb el ganivet a les 10, no? I sí que crec que vam fer un partit molt seriós.
Aquesta setmana les carmelites seran les primeres a jugar. Demà a les 10 les sabadellenques visitaran un Cornellà que és tercer. Dissabte a 6:45 el club rebrà el Natació Terrassa, i l'endemà diumenge a les 7 Sant Nicolau Sant Cugat al carrer Jardí.
I el Global Bàsquet torna a la competició aquest dissabte a 6:45 al Pavelló del Nord.
Els sabadellencs reben la Beconsa Bàsquet Miferrol, un dels candidats a l'ascens. L'any passat a Sabadell l'equip d'Òscar Trigo va plantar cara tot i acabar perdent per 46-51. A terres gallegues el triomf dels ferrolans va ser molt més contundent. El tècnic, però, té clar que els precedents no serveixen perquè els dos equips ara són diferents.
L'any passat teníem l'Òscar i teníem el Xavi Vendrell en aquell partit, amb el qual el nostre nivell ofensiu, sobretot, era més elevat. Aquesta temporada anem pas a pas, amb la qual jo vull anar, no vull mirar què va passar l'any passat, perquè dic que el bloc no és el mateix, sinó quin és el següent pas per nosaltres, no?
El Global ha guanyat l'únic partit que ha jugat aquesta temporada a casa. Va ser fa dues setmanes contra el Salto Vera Vera. Dissabte, en l'horari habitual, a 6:45, segona cita de la temporada com a locals, a primera davant la Beconsa Bàsquet Miferrol.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 6 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el 13 i a les 9 l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.